El gust per tot allò que fos aparatós i espectacular no era un tret exclusiu de la cultura barroca, puix que s'havia manifestat ja a l'edat mitjana i al Renaixement, però el barroc és quan adquirí tot el seu esplendor. El desmesurat desenvolupament en aquesta època de l'arquitectura efímera fou una manifestació més d'aquesta aparatositat i teatralitat. La monarquia dels Àustries tractava de divertir els seus malaurats súbdits per fer-los més suportable l'amargor del present i enlluernar-los en l'exhibició d'unes riqueses que no existien i de grans despeses. D'altra banda, l'Església exercia la seva influència sobre grans masses de població amb una propaganda sensual, transmesa especialment a través de la teatralitat dels temples i els rites d'una banda i per les grans manifestacions de fervor públic de l'altra. Processons, rogatives, accions de gràcies, etc., que influïen enormement damunt una massa analfabeta i sense gairebé capacitat de resposta a la ideologia subministrada per l'Església i l'Estat. El poble acollia els artilugis i construccions amb alegria i admiració i pensava que emanaven d'un poder que, exercit damunt d'una altra mena de coses, podria, així que s'ho proposés, remigar la trista situació per la que hom travessava. Així doncs, hem escollit com a tema d'investigació l'arquitectura efímera a la Barcelona del segle XVII per la importància que les construccions efímeres adquireixen en aquest moment, però també perquè en no haver-hi cap estudi monogràfic i ser escasses les referències a l'arquitectura efímera catalana i concretament barcelonina del segle XVII, aquest treball podrà aportar algunes dades noves en haver de treballar bàsicament i de manera directa sobre les mateixes fonts documentals. Les fonts consultades han estat l'edició impresa del Llibre de les Solemnitats de Barcelona, els volums 2, 3 i 5 dels exemplari de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, dels que sols n'hi ha publicades les rúbriques, i són aquests tres volums perquè són els que comprenen el període estudiat, que cronològicament centrem entre 1601 i 1700, i els fullets explicatius de les celebracions del segle XVII del llegat Bons Homs, de la Biblioteca de Catalunya, també inèdits. També hem tingut present el dietari de Jeroni Pujades, dietari que, recordem, manca dels llibres 3 i 4 que comprenen el període entre 1611 i 1620, i publicacions diverses del segle XVII que han estat estudiades en d'altres treballs. La primera notícia correspon a diferents aparells exhibits durant la processó feta a Barcelona dins el marc de les festes per la canonització de Sant Ramon de Penyafort del mes de maig fins al mes d'agost de l'any 1601. El 23 de juny de 1603 trobem descrita la rebuda que la ciutat de Barcelona tributà al port als tres infants del duc de Savoia, nebots de Felip III. Al moll fou construït un pont per on desembarcaren els infants. La notícia següent, datada del mes d'octubre de 1609, correspon al castell de Dolor o capella ardent aixecada a la catedral per les exèquies del bisbe de Barcelona, Rafael de Rovirola. El mes de març de 1612 fou aixecat a la catedral el castell de Dolor per la reina Margarida d'Àustria. El mes d'abril de 1621 hi fou aixecat el commemoratiu de la mort de Felip III. L'any 1628, amb motiu de la visita de Felip IV a Barcelona, en arribar el rei amb el seu seguici i els consellers i proms de Barcelona al portal de Sant Antoni, ens diu el text que allà enginyaren un globo que s'obrí com una magrana i dins d'ell un minyonet que cantant amb melodia li entregà les claus de la ciutat, artilugi que recorda l'emprat al misteri d'Elx. També durant aquesta visita foren aixecats cadafals al pla de Sant Francesc i a la casa de la ciutat per les cerimònies de jurament del rei pels privilegis, usos i costums de Barcelona. El juliol de 1628 trobem una notícia sobre la manera d'exposar les relíquies de la catedral en unes processons organitzades per remerciar Déu per haver plogut. El mes de maig de 1632, el rei vingué novament a Barcelona i hom aixecà cadafals per presenciar les justes fetes en el seu honor i en els quals intervingué. El mateix any, 1632, durant el mes d'octubre, mort Joan Sentís, bisbe de Barcelona, el seu cos fou exposat primerament en un llit mortuori al Palau Episcopal i després al castell de Dolor instal·lat a la Seu. El mes de juny de 1643 fou aixecat un tugurí o cadafal per celebrar les exèquies de Lluís XIII sobre les grades de Santa Eulàlia de la seu barcelonina i fou construït també un petit cadafal per a les dames. A més, fou arranjada una capella ardent a la Diputació. L'any 1662, un fullet imprès per Josep Forcada ens parla de les festes celebrades a Barcelona els dies 20, 21 i 22 de novembre i de la justa del 14 de febrer amb motiu del naixement de l'infant Carles. L'any 1663, calgué fer una nova capella ardent per a la sepultura del bisbe de Barcelona, Ramon de Sentmenat. La notícia del llibre de les solemnitats de Barcelona no ens parla del túmul, però sí de l'encàrrec d'un nou drap imperial. També aquell any, el Coler esmenta la construcció d'un túmul dins l'església del convent barceloní del Carme a motiu de les festivitats celebrades durant els dies 21 i 22 del mes de gener de l'any 1663 en honor i glòria de la Immaculada Concepció. Dos anys després, moria Felip IV i fou novament aixecada, entre els mesos de setembre i novembre, la capella ardent damunt els esglaons de la cripta de Santa Eulàlia de la seu barcelonina. El 2 d'abril de 1667, Abdur Ricard, pintor de la ciutat, cobrà la quantitat de 3 lliures i 6 sous per pintar la portalada del monument de Setmana Santa a l'església dels Sant Justs i Pastor de Barcelona. L'any 1677, el gremi d'argenters va organitzar una festa davant el Palau del Virrei amb motiu del nomenament de Joan Josep d'Àustria com a cap de govern, del qual es conserva un gravat de Francesc Via, que després veurem. El 21 de desembre del 1684 destaca la processó feta per celebrar la victòria de l'armada imperial en la lluita contra els turcs. En morir el 12 de febrer de 1689, la reina Maria Lluïsa d'Orleans, primera muller de Carles II, se celebraran a la catedral solemnes exèquies el dia 22 de març de 1689, per a les quals fou aixecat un túmul. El 4 d'abril de 1689, Josep Vives percebé la quantitat de 93 lliures i 4 sous, 55 lliures per haver pintat el monument de l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel i les restants 38 lliures i 4 sous per les teles emprades en l'obra del dit monument de Setmana Santa. L'any 1692, la mort del bisbe de Barcelona, Fra Benet Ignasi de Salazar, el mes de desembre foren aixecats túmuls al Palau Episcopal i a la Seu. L'any 1696 fou construït a l'església de Santa Maria del Mar, seguint una resolució del Consell de la Ciutat, un tabernacle o peanya fent de base a un Sant Isidre Llaurador en acció de gràcies per la Carles II. Aquell mateix any, 1696, Mariana d'Àustria, mare de Carles II, morí. El mes de juny fou aixecat a la catedral un túmul funerari davant l'entrada a la cripta de Santa Eulàlia. L'any 1697 tenim també notícia de la mort de Manuel d'Alba, bisbe de Barcelona, i dels cadafals que va aixecar el mes d'abril al Palau Episcopal i a la Seu. Finalment, el mes de novembre de 1700, fou aixecat a la confluència de la Nau Major i el Creu de la Catedral un túmul a memòria del rei finat Carles II. A manera de balanç, podem agrupar les construccions efímeres, n'hem esmentat 23, de la Barcelona del segle XVII en tres grans blocs: els castells de Dolor, els monuments de Setmana Santa i construccions de caire divers. Les del primer grup són les més documentades i les més espectaculars per ser, sobretot les reials, les més riques. El castell de Dolor evoca a la vegada la mort i el triomf de qui passa de l'església militant a la triomfant. Acostuma a ser un templet de planta central i quatre façanes que es col·loca al creuer o centre del recintre de les exèquies. Pot ser d'un cos o pis, però sovint en té dos, tres o quatre. Els túmuls aixecats a la mort dels bisbes allotjaven el cos del difunt i s'aixecaven al Palau Episcopal i a la Seu. Els reials comportaven una molt superior riquesa i complexitat estructural. Dins aquests castells, de forma molt semblant a les custòdies processionals, anava, al pis de sota, el cadafal amb les insígnies reials, però no, en general, el cadàver ni la seva imatge de cera, com fou costum en d'altres corts europees. Els aixecats per les exèquies de les reines, hom hi acostumava a col·locar un taüt, mentre que quan les exèquies se celebraven per als reis, hom hi col·locava un coixí amb els símbols reials, la corona, el ceptre i l'espasa. A més, duien els símbols de la ciutat i, com en les altres construccions funeràries, el drap imperial i jeroglífics o emblemes, no sempre però visibles. Les veles, ciris i atges eren elements fonamentals de tot funeral com a emblema de l'ànima que no s'apaga i de la llum de Crist. Els túmuls reials comportaven també l'endolat de la casa de la ciutat, de la Diputació i les construccions de cadafals per a dames i d'altres persones il·lustres del presbiteri de la catedral. les despeses se les repartien entre el capítol i la ciutat. Sovint calia aprofitar draps i altres elements emprats en túmuls anteriors o llogar velletes negres. Acabades les exèquies, la cera sobrera i els teixits eren repartits entre la sagristia i els fusters. Com a mostra de la misèria popular, de vegades hi ha documentats robatoris de teles dels túmuls. Un cas, ben explícitament ressenyat als Exemplària, és el que afectà el castell de Dolor que s'aixecà a la seu barcelonina el mes de juny de 1643. La velleta del túmul i del catafal havien fet, davant la capella dels innocents, tota sa partia amb els sacristans i fusters, de la qual la gent ne robaren molta. Els túmuls responen a arquetips que són consultats constantment abans de la seva construcció, fet que els dona certa uniformitat, almenys en la manera de ser descrits. Un exemple ben clar és el de la construcció del túmul a la catedral per celebrar els funerals de la reina Maria Lluïsa de Borbó, morta el 12 de febrer de l'any 1689. El diumenge 6 de març d'aquell any és signada una concòrdia entre el capítol i la ciutat per la qual hom acorda disposar la funerària i dol per la majestat de la reina Nostra Senyora Dona Maria Lluïsa de Borbón segons la forma i disposició que es tingué per la mort de la sacra catòlica i real majestat del senyor Don Felip III d'Aragó, quart de Castella, en el setembre i octubre 1665, les quals funeràries foren fetes segons els exemplars que troben, és a saber, el de l'any 1568 per la mort de sa majestat de la reina Doña Ana, muller del senyor rei Don Felip I d'Aragó, segon de Castella, la feta per la mort de sa majestat del dit senyor rei en l'any 1588, segons per lo savi Consell de Cent, celebrat el 24 de desembre del dit any, fong resol que la funerària i dols fossin fetes si conforme eren estades fetes per dita senyora reina muller sua, i en l'any 1612 per la mort de la majestat de la reina Doña Margarita d'Àustria, muller de la sacra catòlica i real majestat del senyor Don Felip, senyor d'Aragó i terç de Castella, de tots els quals exemplars a part i consta en les mans de deliberacions i dietaris de morts de persones reals de la present casa en dins respectiu anys. I constant que les funeràries i dols, en tots els casos que han esdevingut, se són fetes uniformement en morts i senyors i reis i reines, trobant-se així mateix disposat amb la concòrdia feta entre el molt il·lustre capítol de la catedral de la present ciutat i la present ciutat, firmada 24 de novembre de 1662, entre en los capítols que tracten de funeràries reals, inseguint les quals i entre elles l'exemplar de 1665. Per la mateixa voluntat de continuisme amb una tradició i, evidentment, per una raó estrictament d'estalvi, en desfer-se els túmuls, trobem documentada la conservació, un cop desmuntat el castell de Dolor, d'almenys una part de la fusta emprada en la seva construcció. Així doncs, quan fou decidida la construcció del capella rodent o castell de Dolor en honor a la reina Margarida d'Àustria, hom acordat de pagar a la fàbrica de l'obra de la seu 5 lliures per la conservació de la fusta del dit capella rodent, ultra de fer-lo adobar i renovar. Els túmuls eren situats a la seu tradicionalment damunt l'escala d'accés a la cripta de Santa Eulàlia. La documentació també ens informa del gust pel luxe i la grandesa característics del barroc. Arran de la mort de la reina Maria Lluïsa de Borbó l'any 1689, la sala on es reunia el Consell de Cent s'endolà cobrint-se amb draps negres. Segons trobem el llibre de les solemnitats de Barcelona, aparegué molt bé la sala i majestat amb què estava la grandesa i gran circunspecció de la ciutat en tot el que sobrà. Sol s'advertir alguna desigualtat en no ser colgades les velletes, en no ser colgades de velletes les parets del claustro i les de l'aposento del cap de l'escala, que, a haver-se fet, tenia la funció tot el compliment de majestuosa grandesa, no obstant que en semblants ocasions no se trobà haver-se fet mai. Probablement, més que en una manca de tradició, podem trobar en aquesta mancança una voluntat d'estalvi, sobretot si tenim present que si bé els consellers mateixos havien remarcat que calia fer els funerals de Maria Lluïsa de Borbó al major lustre de la present ciutat, havien matisat que això fos dut a terme amb el menor gasto, si és possible. La principal innovació vindrà donada del poc castell de Dolor de Carles II, nou en configuració i en emplaçament. El text del manuscrit dels exemplaris és ben clar. S'ha fet un túmul nou, deixant el castell de Dolor antic, i aquesta nova estructura comportà un canvi d'emplaçament perquè en el lloc antic no es pugui executar. Com a reminiscència de l'emplaçament antic, hom ocupà tres graons i deixà a més lloc a la porta del cor, per ser l'estil que en les funeràries reals se fa el túmul sobre dites escales de Santa Eulàlia. Sobre emperò de dites escales, al nivell del paviment de l'església se formà un teulado i s'arrencaren de dit paviment algunes pedres. També s'hi feu un cadafal per les senyores. Els monuments de Setmana Santa són menys documentats i la documentació ens els situa fora de la seu, a l'església del Sant Just i Pastor, l'any 1667, i a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, el 1689. També trobem un monument en honor de la Immaculada Concepció aixecat al convent del Carme de 1663. Finalment, trobem documentació sobre construccions efímeres en les processons, entre les que destaquem la celebrada l'any 1601, amb muntatges d'un gran efectisme com la mulassa dels paraires, artificialment feta com una figura de mula i que dispara coets que li ixen de la boca, i sobre d'ella, amb molt enginy, havien posat un jovenet frare novici de l'orde de Sant Domingo, qui representava Sant Ramon com passava l'aigua de mar i a la gropa de Vilasolla, i l'acompanyó que allí estava per no haver gosat seguir, el coll, la ciutat de Barcelona, i al cap de la mulassa, la muntanya i torre de Montjuïc que assenyalava. O la processó de 1684. Altres construccions esmentades són un pont l'any 1603, una tramoia el 1626, cadafals per presenciar espectacles i justes als anys 32, 62, 77 i també un muntatge per la presentació de les relíquies de la catedral el 1628. Les fonts documentals són desiguals en contingut informatiu. Cal assenyalar l'escassedat de notícies dels artistes i artesans que intervingueren les diferents construccions i donat el caire de les mateixes la manca de restes. A més, al costat de descripcions imprecises o molt poc detallades, n'hi ha d'altres en què la retòrica dificulta la comprensió de la disposició dels elements del monument, a la dificultat de configuració clara de l'arquitectura efímera del segle XVII, i contribueix també la manca de documents gràfics que els il·lustrin. Passem les diapositives, són només tres. Bé, i passem al següent, que és un gravat de Francesc Gassan, realitzat a partir d'un dibuix de Josep Vives del cadafal de Carles II, situat a la seu barcelonina. És per això que considerem important, passem la darrera, haver trobat el dibuix de la planta del cadafal corresponent al túmul que fou aixecat l'any 1696 sobre l'entrada de la cripta de Santa Eulàlia de la catedral arran de la mort de Mariana d'Àustria, mare del rei Carles II. La realització del túmul fou contractada per Abdó Ricard, aleshores pintor de la ciutat. El túmul començava per una graderia de tres esglons i continuava amb la profusió característica de columnes, fullatges i garlandes, escuts pròdigament distribuïts, poesies i inscripcions elogiant la difunta, piràmides, atges, etc. La descripció que apareix al llibre de solemnitats de Barcelona és força confusa, però molt rica en informació i dona, per exemple, la iconografia de cada jeroglífic i els diferents textos que acompanyen el túmul, si bé, com acostuma a passar, la seva interpretació no és sempre clara a partir de repertoris com el del Fiato. Per això és exemplària on trobem dibuixada en dos fulls enganxats i fora de paginació la planta del túmul, com anomena mapa del castell de Dolor, amb la forma del túmul i disposició d'atges, la qual se podia imitar sempre que convinga per haver aparegut bé a tothom. Aquesta planta té una superfície de 38 per 32 centímetres i està feta amb tinta damunt paper. Al dibuix hi apareixen indicats els diferents elements. Número 1, com no es pot llegir a sota, una brandonera del monument en la qual hi havia 12 forats. Número 2, altra brandonera del monument en la qual hi havia 16 forats. Número 3, per cenyir des d'una brandonera a altra s'hi posaren 6 atxeres, 3 a cada pam. Número 4, era un arc a punta de diamant, el qual distrava 3 darrere fins dalt 21 pams. Número 5, altra brandonera del monument, en la qual hi havia 16 forats. Número 6, primera grada dins del castell de Dolor, tenia d'amplària 20 pams, de llargària 28. Número 7, segona grada, tenia d'amplària 16 pams, de llargària 24. I tercera grada, d'amplària 12 pams i llargària 20. El mapa, com veiem, inclou una línia de punts marcant un eix tallant el túmul que podia respondre a la intenció de fer-ne un alçat, si bé no consta ni el text del manuscrit ni el volum dels exemplària, la presència de cap altra representació del monument a la planta. per fer-nos una idea de la magnificència d'aquest túmul, perquè, doncs, com veiem, aquí només en tenim la planta, no l'alçat, i per tant la idea que ens en podem fer és, malgrat la novetat, en aquest cas és l'única planta d'un monument efímer d'aquest període que coneixem, doncs, malgrat això, els textos, els exemplària i el llibre de solemnitat, sobretot, ens orienten sobre la magnificència. Per exemple, en el text dels exemplària fa una relació de la cera que l'excel·lentíssima ciutat de Barcelona ha entregat als sagristans menors de la present funerària. Per exemple, 8 ciris de pes 8 lliures, com s'acostuma a fer per lo rodador del túmul. Ítem, 5 atxes de pes 8 lliures, cuiscuna, com s'acostuma a fer per sobre el castell de Dolor. Ítem, 180 ciris de lliure per baix del rodador del túmul. Ítem, 250 atxes de pes 4 lliures, cuiscuna, com és costum. Ítem, 400 ciris de pes mitja lliure, que són el que es posen sobre el castell de Dolor. Acabada la funerària, se feu dos iguals parts de cera que restà, l'una restà en la sagristia i l'altra recobrar la ciutat conforme la concòrdia. I el llibre de solemnitats ens diu, en una nota datada de dimarts 19 de juny de 1696, en el dia que se celebrarà l'aniversari per la funerària de la reina Nostra Senyora Dona Mariària d'Àustria, mare del catòlic rei Nostre Senyor Don Carlos II, que Déu guarda, estava disposada a la catedral d'esta forma. L'altar major i son presbiteri s'endolà, posant a tot el lloc que acostumen a posar los imperials tots de veieta, la qual arribava a la llargària de dites caigudes fins a tocar los bancs on acostumen a sentar-se los excel·lentíssims senyors consellers, los quals també s'acobriren de veieta, tant en una part com en d'altra, les grades de l'altar major, taula de credença, lo banc on acostumen a seure los celebrants, tot lo presbiteri, grades i tarima de l'altar i cortines de la credença. Sobre les grades de l'altar major hi havia los 6 candeleros de plata de Nostra Senyora de la Concepció, amb 6 ciris grocs de lliure i lo Sant Cristo de plata, per ésser tot un adreç per l'ocasió que l'altar major estava tapat amb sa cortina de tafetà morat que té dit altar en temps de quaresma. Sobre les cerimonials hi havia 8 atxes grogues, abatxeres, soers, 6 per la cornisa avall i les 2 un al costat de l'àngel, etc. En los dos candeleros de bronze de dita catedral que acostumen d'estar davant de cada columna de dit cerimonial hi havia una atxa groga amb ses armes de la ciutat. Sobre les portes de les portalades de les escales de dit presbiteri en quiscuna portalada hi havia uns atxes grogues. En les baranes de l'escala de Santa Eulàlia i la balustrada del presbiteri estaven posades 63 atxes més. I aleshores descriu el túmul que, doncs, ja hem esmentat esquemàticament abans i que per allargar, doncs, ara no citarem íntegrament, i doncs, també tots els jeroglífics. Per exemple, la tercera grada estava adornada al mig, això és la part de davant, començant la part de l'Evangeli, d'un jeroglífic on hi havia pintat una calavera coronada amb una dalla a la mà que dalla una espiga i deia: part que fatal tu guadanya d'aquesta espiga suspende, pues que en su grano pende todo el sustento de España. Al costat d'ex estava l'epigrama: in tumuli hispaniarum retina. I l'epigrama: qui quis ades lacrimare pius nam conditur urna, o sigui, barrejant també els textos en castellà, textos en llatí, i que n'he llegit dos a tall d'exemple, però que esmentar-los tots íntegrament també seria molt difícil. En tot cas, potser sí que en les comunicacions els publiqui finalment. Sobre la dificultat que he esmentat abans de la interpretació emblemàtica, els emblemes d'André Alciato, nat vers 1492 i mort el 1550, foren molt difosos per Espanya, especialment mercès a la traducció al castellà de Bernardino Daza Pinciano, publicada a Lió l'any 1549, i com remarca Santiago Sebastián, fou l'art efímer el que millor va aprofitar els models d'Alciato. Tanmateix, el seu ús literal en les exèquies era difícil, no solament per l'escassedat dels aplicables a símbols regis mortuoris. Gallego, per exemple, sols n'ha trobat uns 30 sobre un total de 211, sinó perquè, sobretot, la col·lecció d'Alciato proposa a l'erudit, poeta o poetastre, normalment més poetastre que no poeta, no la còpia, sinó la imitació per lluir el propi enginy. contrastant amb la profusió de goleses poètiques i plàstiques, el túmul reial canviarà poc fins la renovació per Xurriguera, això segons Gallego, a les exèquies de Maria Lluïsa d'Orleans, al convent de l'Encarnació de Madrid, l'any 1689. Tanmateix, no aconseguí canviar la forma tradicional de torre dels túmuls reials que reaparegué amb els de Mariana d'Àustria i Carles II. Bé, no hem pretès amb aquesta breu exposició sinó oferir una visió de conjunt de les construccions efímeres de la Barcelona del segle XVII, centrada sobretot en les construccions de tipus funerari per ser les millor documentades i per haver localitzat el mapa fins ara inèdit d'un castell de Dolor. A mesura que ampliem l'abast de la nostra recerca a d'altres fonts barcelonines i de fora de Barcelona, confiem en anar aplegant prou informació per estar en condicions d'establir l'evolució tipològica i estilística. Esmentem, per exemple, que Gallego veu una possible inspiració en els italians. Per exemple, el túmul aixecat a Florència a la mort de Miquel Àngel hauria tingut una gran repercussió als regnes hispànics. I d'altra banda, els túmuls hispànics podrien ser precedents dels grans monuments funeraris francesos de finals del segle XVII i donarien la tipologia als aixecats a les colònies. I el canvi de dinastia, l'arribada de Felip V, no suposaria, doncs, cap interrupció ni canvi en les reials exèquies per l'esmentar d'influència sobre les pompes fúnebres franceses del gran segle. Això és una hipòtesi de Gallego i que nosaltres, de moment, no ens veiem possibilitats de recolzar amb la informació que tenim. Tenim present que Gallego disposa d'informació gràfica de túmuls aixecats a Madrid, Valladolid i a d'altres indrets, i nosaltres doncs només d'aquestes dues pobres informacions gràfiques de túmuls, aquesta planta i després el túmul de ja 1700. I esperem també poder, amb nova informació que ens pugui sorgir, analitzar-ne el significat a partir de l'estudi dels emblemes i textos de caire divers que sovint hi proliferen, i a la vegada confiem doncs també a localitzar nous gravats o dibuixos que ens complementin visualment la informació aportada per les fonts documentals. Gràcies.